La taula de l'Evangeli.
Bon dia, salutacions cordials, oients fidels de la taula de l'Evangeli. Gràcies per ser novament amb nosaltres. Avui celebrem el tercer diumenge de durant l'any, litúrgicament parlant. Anem a escoltar i comentar les lectures de la missa. I ho farem amb els dos tertulians que ens acompanyen, la germana Vicky Molins i el germà Lluís Serra. Anem a presentar-los i a saludar-los. La germana Vicky Molins és religiosa teresiana i promotora de l'Hospital de Campanya de Santa Anna de Barcelona. Hola, bon dia.
Bon dia.
Com estem, bé?
Sí, estic molt bé, sense entrar en detalls.
El germà Lluís Serra és germà marista, secretari provincial dels maristes i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya. Hola, bon dia, què tal?
Bon dia.
Sí?
Bueno, un gust de retrobar-nos aquí.
Doncs vinga, nosaltres també estem a punt, doncs vinga, tot seguit ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge tercer de durant l'any és el llibre de Nehemies i del capítol 8è.
En aquells dies, el sacerdot Esdres portà el llibre de la llei en presència del poble reunit a la plaça de davant la porta de les aigües. I des del matí fins al migdia el llegí davant de tothom, homes, dones i criatures capaces d'entendre-la. Tot el poble escoltava atentament la lectura del llibre de la llei. Esdres, mestre de la llei, estava dret dalt d'una tarima de fusta preparada expressament. Obria el llibre a la vista de tot el poble, ja que des del lloc on era dominava tothom, i així que l'obrí, tot el poble es posa dret. Esdres beneïa el Senyor, Déu gran, i tot el poble alçà les mans i respongué: Amén, amén. Després es prosternaren amb el front a terra i adoraren el Senyor. Ell llegia ben clar el llibre de la llei de Déu i alguns levites n'exposaven el sentit perquè la lectura fos entenedora. El governador Nehemies, el sacerdot Esdres, mestre de la llei, i els levites que exposaven al poble el sentit de la llei, digueren a tota la gent: «La diada d'avui és santa, dedicada al Senyor nostre Déu. No us entristiu ni ploreu», perquè tota la gent plorava mentre escoltava les paraules de la llei. Els digué, doncs: «Aneu-vos-en ara, mengeu i beveu i repartiu-ne als qui no n'havien portat res, perquè la diada d'avui és santa, dedicada a Déu nostre Senyor. No us entristiu, que el goig del Senyor serà la vostra força».
Una escena solemníssima, que és tota ella una lloança a la llei, a la paraula de Déu, que el poble tenia quasi oblidada. S'hi constata també la gran joia de tothom. Bé, tertulians, què hi veuen en aquesta lectura? Quin missatge ens arriba? Germà Lluís?
L'escenari que aquí descriu és un escenari litúrgic, de culte, i es veu tots els protocols que segueixen, per exemple, Esdres, quan obre el llibre, tot el poble es posa dret, etc. No? Però hi ha una sèrie d'elements que tenen una profundíssima actualitat. El poble escoltava atentament. És un tema interessant, perquè a vegades pensem que la litúrgia no, la litúrgia és de tots, i per tant uns parlen o llegeixen i els altres també escolten. Però la lectura porta a dos elements interessants, que és trobar el sentit perquè sigui entenedora. Aleshores, fer que la gent entengui el sentit de l'escriptura, i fins i tot els nens, diu, les criatures capaces d'entendre-la, diu al principi. És a dir, estem en un context realment interessant de pregària, d'escolta a paraula de Déu, en un camp, podríem dir, més aviat litúrgic, de culte, i aquest culte i aquesta escolta ens porta al goig del Senyor, que és la nostra força. És a dir, que hi ha una connexió de profunda espiritualitat.
Per mi hi ha tres moments que m'impressionen molt en la lectura. La primera és la importància que li donen a la lectura bíblica, a la lectura sagrada, que està llegida i comentada en comunitat. De tal manera els impressiona que fins i tot arriben a les llàgrimes, no? I amb aquesta resposta, amén, 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 una mena que potser li hem tret importància, però que és aquell rubricar una... La segona cosa és l'experiment que tenen en aquell moment d'autèntica alegria. Jo estic acostumada en una Eucaristia dels diumenges a la nit en què una petita comunitat molt diversa comentem la paraula. I a vegades ens ensenyen tant la gent més senzilla de com veu la paraula de Déu. Això d'escoltar la paraula en les nostres eucaristies crec que és una de les coses més importants. Hi ha eucaristies en les quals doncs, la homilia és una part molt important, però és cosa del capellà, i ell diu la seva i ja està. Doncs crec que la participació que es veu en aquest poble, en aquest ambient, en les llàgrimes i tot, és una lliçó molt bona per les nostres eucaristies i l'element de la paraula de Déu.
Hi ha una frase que pot passar una mica inadvertida, que diu, després es prosternaren amb el front a terra. Què passa quan un es prosterna al front a terra? El front toca terra. Per tant, la ment, que és important, toca terra, toca més la realitat. Però el cor queda més amunt. El cor no és el seu de sentiments, sobretot, sinó la seu de la persona, l'ésser més profund que les idees, és aquest ésser essencial que cada persona tenim. Aleshores, la prioritat no és les idees, no és tenir idees, no és una classe aquesta lectura, sinó és escoltar amb el cor la seu de la persona i, per tant, la ment ha de paivagar-se una mica. Això, les persones que es dediquen a la meditació saben molt bé que el cap és una oda de gris moltes vegades i que ha de ser la part més profunda de la persona, que és la que escolta i que després s'expressa en el goig del Senyor.
Exacte, aquest final tan maco, que el goig del Senyor és la nostra fortalesa. Precisament allà troba la fortalesa en aquest goig de la paraula sentida i aprofundida.
També és interessant que en aquesta lectura hi ha un aspecte de solidaritat molt marcat, perquè diu, aneu-vos-en ara, mengeu i beveu i repartir-ne els que no n'havien portat res. És a dir, que hi ha gent que no portava res. Doncs bé, molt bé, entre tots posem una mica en comú perquè tothom en tingui. És un missatge de pregària, d'espiritualitat, però és un missatge també social d'una gran importància, és a dir, el fet de saber repartir amb els que no tenen. Quan un escolta paraula de Déu, no només escolta Déu, sinó que la filiació, d'alguna manera, sinó que enforteix la fraternitat, valora les altres persones, valora també les que no tenen, especialment perquè podem compartir allò que no tenen. I si jo sóc el que no tinc, m'obro el que els altres em donen.
Vale. Doncs, si els sembla, passem a escoltar la segona lectura, va bé?
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Una segona lectura que és de la primera carta de Sant Pau als Corintis i del capítol 12.
Germans, el Crist és com el cos humà, és un, encara que tingui molts membres, ja que tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol esperit per formar un sol cos i a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix esperit. Ara bé, el cos no consta d'un sol membre, sinó de molts. Doncs bé, vosaltres sou cos de Crist i cadascun formeu els seus membres.
Reflexió pedagògica sobre el sentit, valor i complementarietat dels diversos dons que es donen a la comunitat. Per altra banda, aquest fragment és una magnífica i entenedora explicació sobre el que és l'Església. Hem fet la lectura de breu perquè és un text bastant extens, però el conjunt s'entén perfectament. Doncs qui comença? Germana Vicky, digui.
Per mi, crec que aquesta lectura és molt adient en aquest moment de la sinodalitat que vivim, perquè la complementació de tots és la horitzontalitat que el Papa vol que es visqui, precisament quan estem més acostumats a la verticalitat, no? És un moment clau per l'Església, en el que el poble té molt a dir i molt a contrastar. I que, per l'altra banda, el Papa ens està plantejant des d'aquest sínode la capacitat massiva de l'Església dels diferents dons que tenim. Aquí, quan el Papa parla fins i tot de que ens hem d'obrir i anar a les perifèries existencials, que també Déu parla i té veu en les marges, ens està donant una importància molt gran aquesta carta a Corins, on qualsevol membre del cos és important. Però aquest tema que sempre m'ha agradat molt, li donem més cuidado a aquells que són més delicats dins del cos nostre. Doncs d'aquesta manera, aquells que som la part més delicada de les perifèries, aquells pobres, aquells que a vegades estan deshonorats, doncs nosaltres hem d'honorar més. Els hem de... Són els marginats que, per altra banda, formen una part importantíssima del cos de Crist. Crec que és un test, a mi m'agrada moltíssim aplicar-lo al moment actual que estem vivint i que jo li dono, des del primer moment, m'ha fet molta il·lusió entrar en aquest projecte que es veu molt clar, que va una mica en contra del clericalisme que hem viscut, que tothom té la seva paraula, i si ho fem bé, en aquest sínode ens deixen parlar des de la part més oculta de l'Església, perquè tots tenim algun do per donar a l'Església.
Coincideixo totalment amb la Vicky, lògicament, perquè el tema de la sinodalitat hi és. Què és la sinodalitat, en altra manera? És la unitat en la diversitat. La unitat pot tenir un risc, convertir-se en uniformitat i, per tant, matar la diversitat. I la diversitat té el risc de convertir-se en una dispersió i, per tant, perdre el sentit de la unitat. Per tant, hem de veure què és l'essència de les primeres comunitats cristianes, el missatge de Jesús, és la unitat en la diversitat. Qui dona la unitat? L'Esperit. L'Esperit diu, batejats en un sol esprit per formar un sol cos, que és el cos de Crist, el Crist total, no? Doncs aquest seria el sentit de que és l'esprit el que ens dona la unitat. Però nosaltres hem d'entendre que hi ha molta diversitat de situacions i hem de trencar moltes barreres. I aquí algú pot dir, fixa't, tots nosaltres jueus o grecs, esclaus o lliures? Esclaus o lliures? Esclaus, si ho posa aquí, Pau. Doncs què vol dir? Trenca la barrera, perquè si hi ha la unitat de l'esprit, esclaus o lliures són situacions que s'han de superar per trobar-se en una unitat les persones, perquè abans l'esclau pràcticament ni drets ni existeix ni res, només produeix i és com un instrument, un objecte. Aquí és molt revolucionari aquest tema socialment, perquè a vegades diu, oh, és que parla esclaus, sí, parla esclaus, però lliures, batejar-se en un sol esprit, és la unitat. I això no pot ser que una persona sigui considerada perquè està en una situació, com diu la Vicky, de marginació, de pobresa, perifèries o tal, doncs tenen menys drets o menys. No, no, la unitat d'esperit és amb tots o no és. Aquest és un tema interessantíssim d'avui dia. I la sinodalitat és un tema que ha posat el Papa d'una profunditat tal que si l'Església ens el prenem seriosament, és un dels motors de reflexió més importants. Però això ja té arrels en l'Evangeli i en les primeres comunitats cristianes. No s'ha inventat ara.
Sí, a més és que a vegades trobes tantes veritats. A mi, a vegades, els més pobres, els més marginats, m'han ensenyat coses de l'Evangeli que mai hagués... Jo no hagués centrat en aquest sentit tan senzill de l'Evangeli, perquè precisament la riquesa d'aquest Evangeli i sobretot aquestes paraules de Jesús... Doncs a mi m'impressiona molt que sempre els seus exemples són de coses tan quotidianes i la gent senzilla parla de lo quotidià. I això per això ens ensenya moltes vegades tant.
Anem ja per l'Evangeli.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
L'Evangeli és de Sant Lluc i del capítol primer.
Són molts els qui han emprès la tasca d'escriure una narració dels fets ocorreguts entre nosaltres, guiant-se per l'ensenyament que hem rebut d'aquells que des del principi en foren testimonis de vista i després ho transmeteren de paraula. Havent pogut informar-me minuciosament de tots els orígens, jo també, il·lustre Teòfil, he decidit escriure-t'ho en una narració seguida perquè coneguis la solidesa de l'ensenyament que has rebut. En aquell temps, Jesús se'n tornà a Galilea ple del poder de l'Esperit. La seva anomenada s'estengué per tota la regió, ensenyava a les sinagogues d'ells i tothom el lloava. I se n'anà a Natzaret, on s'havia criat. El dissabte anà a la sinagoga, com tenia costum, i s'aixecà a llegir. li donaren el volum del profeta Isaïes, el desplegar i trobar el passatge on hi havia escrit: «L'esperit del Senyor reposa sobre meu, ja que ell m'ha ungit per portar la bona nova als desvalguts. M'ha enviat a proclamar als captius la llibertat i als cecs el retorn de la llum, a deixar en llibertats els oprimits i a proclamar l'any de gràcia del Senyor». Després, plegà el volum, el donà a l'ajudant de la sinagoga i s'assegué. Tots els que eren a la sinagoga tenien els ulls posats en Jesús. Ell començà dient-los: «Això que avui sentiu contar de mi és el compliment d'aquestes paraules de l'Escriptura».
Explicació dels inicis del ministeri de Jesús a Galilea, amb aquesta escena de la predicació en la sinagoga del seu poble, Natzaret. Tot afirmant que això que havia escrit el volum del profeta Isaïes s'acomplia en aquell moment. Segur que ningú va entendre res, no, germà Lluís?
Bé, aquí hi ha un paral·lelisme extraordinari entre la primera lectura d'avui i l'Evangeli. Tot el tema que deia d'Esdres, com obria, es posava dret, obria el llibre, llegia, etc. Doncs aquí Jesús ho fa, perquè Jesús intervé en tres escenaris normalment diferents, que és el temple de Jerusalem, que només està a Jerusalem, les sinagogues, que era lloc de culte dels diversos, les diverses ciutats, poblets que hi havia, i que diu aquí, Jesús tenia costum d'anar el dissabte a la sinagoga, per tant, era habitual en ell d'anar-hi i que el veiessin a la sinagoga. I després, un lloc molt, molt freqüentat per Jesús era el carrer, la muntanya, els llocs escampats, els llacs, és a dir, a tot arreu, no? Per tant, el missatge de Jesús té aquests tres llocs. Aleshores, en aquest cas, està posant la presència de Jesús a la sinagoga. I és ell qui llegeix les lectures. En aquella època es feien, la primera lectura acostumava a ser del Pentateu i la segona era de lectures d'històrics o profetes. Per tant, en aquest cas Jesús fa, com qui diu, la segona lectura dels profetes, en aquest cas el profeta Isaïes.
Jo, en aquest text, sobretot la segona part, és un dels meus preferits, és com leitmotiv. Quan fa 25 anys vam arribar al Raval, a la meva comunitat, ens vam posar de text leitmotiv de la nostra comunitat aquest. Comença amb la primera part molt periodística, no? És una narració que explica ell que s'ha transmet de testimoni en testimoni, cosa que per mi és importantíssima. Així s'ha transmès, per testimoni. Per això a vegades penso que la nostra transmissió serà autèntica si som testimonis, i si no, no és autèntica. Després acaba, després de dir això s'ha complert en mi, què s'ha complert? El destí d'anar a donar la bona notícia als pobres i et treu de dimonis, o sigui, és la seva missió. Però acaba amb una frase que crec que tota vida comunitària, tota vida d'església té sentit quan els ulls de tots estaven fixes en ell. Els dos elements fonamentals, ser testimoni, la narració periodística del començament és perquè s'ha transmet de testimoni en testimoni, i després l'anunci de com viure l'extensió del regne i que s'ha convertit en ell, i per fi, al final, nosaltres, els testimonis, si no tenim els ulls fixes en Déu, en ell i en Jesús, és impossible que siguem testimonis.
Clar, és interessant veure que aquí, entre les primeres parts o les línies del text d'avui, és l'inici de l'Evangeli de Sant Lluc. I després ja salta el capítol quart, que és quan va a la sinagoga de Natzaret, no? Aleshores, aquí l'Evangeli és la primera part d'un díptic, perquè el segon és el Fets dels Apòstols, que és el mateix Lluc. Per tant, Lluc té aquests dos moments. El primer llibre, fins a Jerusalem, i el segon llibre, de Jerusalem fins a l'extrem del món. Això és un tema que seria important tenir-lo present, de com està situat en aquest text d'avui. Però el que és interessant és què vol dir l'any de gràcia del Senyor. Per això fa tota la referència als desvalguts, als pobres, als captius en llibertat, perquè l'any de gràcia era, després d'una sèrie d'anys, doncs tornar des de zero i igualar la gent, perquè si no, moltes vegades, les desigualtats són brutals. I l'any de gràcia del Senyor era, doncs ara retornem les terres a qui eren i tot i comencem de zero. És com un reset a l'ordinador, no? Fem un reset. però la societat actual són capaços de fer un reset, són capaços de treballar també per la igualtat, perquè aquí és el crit de Jesús, el clam de Jesús a favor de la llibertat dels suprimits, dels captius, dels desvalguts, dels cecs, dels que pateixen, no?
Bé, algun matís més, breu, perquè ja estem arribant al final del programa. Germana Vicky?
No, aquesta estic absolutament d'acord, perquè a més és l'inici de la predicació de Jesús. I s'inicia precisament en aquest sentit, tant de testimoniatge com de, precisament, de, el sentit del regne de Déu. És així, per igualar-nos d'alguna manera. I jo ho he pensat moltes vegades, quan nosaltres fem l'any sant, els nostres anys sants no són com aquells que igualaven. I jo ja també ho havia estudiat, que això era d'una importància molt gran. No sé si els nostres anys sants, de tant en tant, comencen d'aquesta manera.
I el context de la lectura, aquí Jesús apareix com a laic, no com a...
Sí, un lector,
com a laic, qualsevol... que interpreta l'escriptura, no? Sí. I que diu que sé del que està complint aquestes paraules de l'escriptura.
Molt bé, doncs fins aquí el final del que ha estat aquesta conversa amb els nostres tertulians, la germana Vicky Molins i el germà Lluís Serra, a qui agraïm la col·laboració. Gràcies, Vicky, i gràcies, Lluís. I també, doncs, moltíssimes gràcies a vostès, amics i amigues del programa. Ja saben que La Taula de l'Evangeli és un programa dels serveis tècnics de Radio Estel. La locució de les lectures l'ha fet la Cristina Orduña, a la direcció i presentació Maria Marín, qui es parla. Ja saben que, si ho desitgen, els esperem diumenge vinent aquí en la sintonia de Radio Estel. Si ho desitgen, deixem. Però sobretot volem que escoltin el programa La Taula de l'Evangeli. Gràcies per haver-nos sintonitzat un diumenge més. Ja saben, recordem-ho, els esperem diumenge vinent aquí, en la sintonia de Radio Estel. Adéu-siau.